Són les 8 del matí.
A Ritme de Cinema, a Ràdio Estel. Cançons de pel·lícula. Cançons de pel·lícula a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Si t'agrada la música del nostre país veí, aquest estiu no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona a Ràdio Estel. T'emprisonne entre ses tours
à coups de pioche. Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Aquest estiu, viu Ràdio Estel. A continuació, Ràdio Estel us ofereix una reemissió de Catalunya sense barreres. Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Sugar pie, honey, you know that...
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem en una edició especial de Catalunya sense barreres, amb tres convidats que ens porten la Montse Faus, l'Hernán Sampietro i el Siscu Bages. Què tal?
Hola.
Com va tot? A veure, què farem avui al programa? Expliqueu una miqueta als oients.
Avui tenim un programa especial i, bueno, hi ha tres entrevistes a tres dones que ens explicaran un projecte o alguna cosa que estan fent i que és molt interessant. Bueno.
Són tres dones, és veritat, és un programa en femení.
Doncs sí, tenim, per la meva banda, he convidat a la Noemi Santiberi, que és la secretària de la Plataforma Ciutadana per a una Escola Inclusiva, que ja va estar aquí amb nosaltres telefònicament fa unes setmanes, i el que ens va explicar ens va semblar molt interessant i l'hem convidada a venir al programa.
Per saber una mica què és això de l'escola inclusiva. I tenim més convidats, també.
Sí, tenim a la Rosa del Hoyo, que ens ve a explicar sobre el seu llibre, que ha publicat un llibre, que explica en primera persona com viu una persona amb autisme. I la tenim aquí a la taula.
És una cosa ben curiosa, recordem que la Rosa del Hoyo és col·laboradora de la tertúlia de salut mental i també de la de dones, de tant en tant. I passa, per fer-nos costat, no, Hernán?
Sí, sí.
I Siscu?
Doncs mira que a Catalunya hi ha entre un 25 i un 30% de nens i nenes que estan en situació de risc de pobresa. Jo crec que valia la pena que convidar algú que ens en parlés d'això i de què es fa per intentar rebaixar aquestes proporcions, no? I he convidat a la Clara Vidal, que és la responsable de l'Aliança Humanitària per l'Alimentació Infantil de Creu Roja de Catalunya.
Molt bé. Què penseu que tenen en comú totes tres persones?
Jo considero que totes tres són un model i un exemple.
Sí?
Bueno, que totes lluiten per construir una societat que sigui, en els termes que porta la convidada de la nostra companya, inclusiva.
Doncs suposo que s'hauran trobat en situacions que hauran hagut d'estar molt creatives.
Sí.
Per fer les coses de forma diferent.
I gent motivada per la vida, eh?
Segur.
Oi que sí?
Sí,
d'acord. Doncs benvinguts, companys i companya. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquesta edició especial del programa, com diu l'Hernán, de cinquè, cap de setmana de mes, on l'estructura és una miqueta diferent. Sí?
Sí,
sí. Gràcies.
Salutacions del Toni Huguet, al control de so, i com és habitual, iniciem Catalunya sense barreres fent un cop d'ull a la història dels temes relacionats amb la discapacitat. Seguidament, la Carmina Corominas ens presenta la figura de l'oftalmòleg Ramon Castroviejo. Aquest metge, mireu una cosa, es va fer mundialment famós per les seves operacions de trasplantament de còrnia.
Bona tarda. Després d'obtenir el doctorat, Ramon Castroviejo es va traslladar als Estats Units, on desenvoluparia la major part de la seva carrera. Va ser professor i metge a l'Hospital de Chicago i es va especialitzar en oftalmologia a Minnesota. Va treballar a la Universitat de Columbia. El 1953 va ser nomenat catedràtic de la Universitat de Nova York. Ramon Castroviejo es va fer mundialment famós per les seves operacions de trasplantament de còrnia, per les que va crear noves tècniques operatòries i perfeccionar l'instrumental quirúrgic. Va ser propulsor a Espanya de la creació del Banc d'Ulls. La seva tasca en el camp oftalmològic va ser reconeguda amb nombrosos guardons. El 1973 va ingressar a la Real Acadèmia Espanyola de Medicina. Els seus escrits inclouen un atlas de queractomies i queratoplàsties i més de 200 articles en revistes científiques. A l'Institut d'Investigacions Oftalmològiques Ramon Castroviejo, de la Facultat de Medicina de la Universitat Complutense de Madrid, i treballen reconeguts metges, oftalmòlegs i biòlegs que realitzen investigacions principalment sobre la inflamació de la glia al glaucoma.
Cada uno a su manera va pensando por detrás cuánto tiempo quedará, que es mentira y que es verdad, para poderse agarrar, para saber dónde está, para saber tener el alma envuelta en una piel. Solo sé que es hacia adelante, solo sé que estoy bien aquí, solo sé que es hacia adelante, solo sé estoy bien aquí.
Escolta, Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Anna Hernández. Esteu escoltant una reemissió de Catalunya sense barreres.
Doncs iniciem els continguts del programa amb la Noemí Santiveri, que és secretària de la Plataforma Ciutadana per a una Escola Inclusiva. Noemí, què tal? Bona tarda.
Benvinguda.
És la convidada que ens porta la Montse Faus. Ja sabeu que la Montse, sobretot, està especialitzada en els temes de formació al programa. Clar, Montse, aquesta entrevista l'havies de fer tu.
Sí.
Sí o sí, no?
Sí, sí.
Però deixa'm preguntar-li a Noemí què entenen, primer de tot, què enteneu vosaltres per escola inclusiva?
L'escola inclusiva és un model d'escola. No és una escola, com molta gent pensa, que fem pels nens i nenes amb discapacitats, sinó és una escola per tots. Però, a més, també poden estar-hi els nens amb discapacitat. És una escola que el que intenta és un ensenyament individualitzat. El que intenta és obrir les aules. El que intenta és ensenyar en valors i en la diferència, en el model individualitzat. És l'únic tipus d'escola que hauria d'existir en el nostre país.
Però això existeix?
Bueno, existeix, eh? Hi ha altres països que la tenen. Existeix.
O sigui, aquí no.
No és una cosa que ens inventat. I és...
Aquí no.
No. Aquí no existeix. Mentre hi hagi una doble línia, una escolarització paral·lela entre escola ordinària i escola d'educació especial, no existeix l'únic model d'escola inclusiva. Sí que existeixen bones pràctiques d'escoles inclusives. Això sí que existeix. És a dir, escoles on realment s'intenta fer un projecte educatiu en el que tots som diferents, però tots podem participar. És una escola de participació.
Clar, però hi ha alumnes amb discapacitat i amb necessitats educatives especials molt, molt específiques que tu creus que, sortirien endavant en una escola ordinària?
És que jo crec que no és una qüestió de creença. És a dir, amb aquests nens, que tota persona, tot nen, té necessitats educatives. Uns necessiten més reforç, uns necessiten més ajuts i més complements. Però és que aquests complements els estem donant a l'escola d'educació especial. Per tant, si aquests complements els ubiquem a l'escola ordinària, se'ls donarà de la mateixa manera, amb una diferència important. Tindrà una participació entre els seus iguals.
Ja.
Cosa que en aquests moments no li estem donant. Perquè després, quan acaba l'escolarització, surt a la societat. I la societat és diversa. Si volem una societat diversa i inclusiva, que no tinguem aquests problemes que, em sap greu, tenen altres persones en l'educació primària i en l'educació secundària, cal viure des de petits. I cal tenir-ho com a projecte. Ha de ser una directriu dintre del projecte educatiu. I, per tant, ha de ser un lideratge polític.
En qualsevol cas, és el que defenseu vosaltres des de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva. És el vostre ideari d'escola.
Clar. Clar.
Molt bé, perfecte.
I per què cal una plataforma, doncs, com la vostra? Per tirar endavant tot això, evidentment, però...
L'objectiu és deixar d'existir, eh? Aquest és el nostre objectiu.
Bon, carai, Noemí!
Això vol dir que no sereu necessaris, no?
Ah, certament. L'objectiu és deixar d'existir. És a dir, nosaltres considerem que aquesta escola pot ser una realitat i que, a més, és l'escola que volem no només pels nostres fills, sinó que volem per la societat futura que espera el nostre país. Jo ja sóc gran, no? Ja no tenim 20 anys, eh? Però sí que és evident que les bones pràctiques... És evident que dintre de la plataforma tenim diferents protagonistes. Hi ha que són mares i pares. Jo, en aquest cas, som mare d'un nen amb discapacitat. Però també tenim estaments que són de la comunitat educativa. Tenim, per exemple, l'EAP, tenim a la Federació ECOM, tenim a professionals del món de l'educació que també creuen, amb el seu prisma, que aquest és un model d'escola. Jo, com a mare... Jo, com a mare, i si em personalitzo amb el meu fill, jo el que sempre he volgut és que tingui relació amb els seus iguals. Perquè quan surti de l'escola haurà de parlar amb aquests iguals. I no només perquè hi coneixi els iguals, sinó perquè els iguals el coneixin amb ell. Un cop coneixes una persona amb discapacitat, te n'adones que la discapacitat és una barrera que posem més aviat als adults, però que no posen als nens.
Sí, amb això tens raó. Jo el que voldria és recuperar una paraula que tots hem sentit molt i segurament els nostres oients és la que coneixen més, que és la integració.
Va,
explica'ns la diferència de model integració-inclusió, perquè crec que és molt important.
Sí. No deixen de ser paraules. Vull dir, he dit lletja per totes les concepcions que ara té la integració. Quan va aparèixer, doncs, òbviament, era més això que no tenir res.
Exacte.
Però en aquests moments, nosaltres no és que vulguem que els situem dintre de l'escola ordinària ocupant una cadira. Volem la participació. La diferència entre integració i inclusió és justament aquesta participació. Quan s'està realitzant un projecte, tots podem participar. Uns participarem en retallar, els altres participarem en mirar quina fotografia, els altres s'enganxaran, però tots es farà amb un treball col·laboratiu, on tots podem participar.
Cadascú de la seva manera.
Exacte. I de la millor manera possible, i la nostra missió com a... Perquè, a més, som mestra i professora, clar.
Sí.
I mare, és a dir, tinc tots els components dintre de l'escola.
Tota l'experiència del món, Noemí, eh?
De l'escola, només de l'escola, eh? Ja en finançament no em pregunteu res. És a dir, nosaltres el que hem de fer és no veure les barreres i intentar desenvolupament al màxim les seves capacitats. I tots tenen capacitats.
L'Anna, abans, al principi, ens ha comentat... A veure, si parlem de discapacitats, hi ha discapacitats que requereixen necessitats específiques més enllà de les pròpiament educatives.
Graus profunds d'autisme, per exemple.
Exacte.
Noemí. Nens pluridiscapacitats.
Tenim el professorat preparat?
No, però cal fer-ho.
Com ho hem de fer?
És a dir, en aquests moments nosaltres tenim dues línies d'escola amb la qual la nostra conselleria està dipositant recursos tant econòmics com de persones. Una de les idees que... Una de les idees, eh? No té per què ser exclusivament aquesta. És que tot això passi a ser una única línia. Per tant, tenim tots els recursos capficats dintre d'una escola, dintre d'unes parets. I tenim no un professional que és el mestre, sinó que tenim diversos professionals. En una aula no té per què haver un mestre. En poden haver dos de mestres. Dos mestres i encara guanyaríem en quant a rati d'educació especial. I és possible que en una aula hagin d'haver tres mestres. Per això què cal? Formació amb els mestres. Una formació de saber compartir una classe. No es tracta de treure el nen i donar-li la formació a part. Una altra cosa és que a nivell de salut li requereixi doncs, unes sessions de fisio. Bueno, ja, el fisio ja el tenim a educació especial, doncs que vingui el fisio. També és cert que podem fer que hi hagin certes escoles d'educació especial que siguin centres de referència, com si fossin biblioteques. Biblioteques no tan sols de recursos materials, sinó de recursos humans.
Val.
És a dir, cal pensar en les fórmules. Però en aquests moments els diners els tenim repartits en dues línies, separades.
I ens has dit que hi ha països que s'aplica... La...
Sí, al Canadà, a Newsbrook, que és una dels... no sé si es diuen estats dintre del Canadà. Totes les escoles que existeixen són de tipus de model d'escola inclusiva. I, òbviament, per estadística, tenen totes les discapacitats, perquè això és una estadística. Per molt que sigui al Canadà, continuen tenint-ho.
Podríem importar aquest model aquí?
Certament, certament. És una bona idea. De fet, nosaltres ho hem proposat al Parlament. Importem, mirem allò que està funcionant, mirem quin és el model que nosaltres volem a la nostra, al nostre país i fem el possible per tenir-lo.
Sí, estem parlant d'un sistema de política d'educació, no?
Sí.
I tot just ara parlàvem, no?, que ens explicava la Rosa les seves experiències de bullying per...
Abans d'entrar al programa ens ho ha explicat. No desvetllem continguts, Hernán.
Vale, perfecte. Doncs, i que tenen a veure, no?, amb el fet d'anar a l'escola amb una diversitat funcional, no? I en aquest aspecte, bueno, hi ha aquesta vivència de que els nens i nenes que passen per l'escola amb una diversitat funcional són objecte de discriminació per ser diferents. I que hi ha una implicació molt petita, si és que n'hi ha, de vegades no n'hi ha cap, de la institució en relació a aquest patiment que li produeix l'escola a aquestes nenes.
És obvi que l'escola on va anar la Rosa, si després ens ho explica, no era una escola que tenia el model d'escola inclusiva. Això és evident.
Bueno, és que no hi ha escola inclusiva a Catalunya i la resta de l'Estat.
Hi ha bones pràctiques.
Hi ha bones pràctiques,
i trobem escoles que són referències i són model a seguir. És a dir, no podem dir tampoc que no existeix, però en aquest moment són bolets. Són bolets. Jo, per exemple, en conec, que són model d'escoles inclusives. Amb un model d'escola inclusiva, això es tombaria la truita. Què vol dir que es tombaria la truita? Que l'educació en valors fa veure que tots som diferents, però que tots tenim vàlua i tots ens podem ajudar. El que pot patir una persona amb discapacitat, anem a dir que pot patir-ho també el meu fill. En el meu fill, que ha costat molt, i realment l'entrada ara és molt dolorosa per molts d'aquests nens i nenes, en aquest moment s'ha tombat la truita. Ara, què t'haig de dir-ho, no? Però el meu fill ha sigut triat en secundària com un dels nens del Consell Escolar. Triar un nen amb les discapacitats del meu fill vol dir que aquest institut comença a tenir valors. Qui millor defensarà el que volen els nanos de l'institut que un nano que té moltes discapacitats, que un nano que té moltes barreres. Per tant, el que succeeix és lamentable. Hem d'intentar fer un canvi d'escola perquè això no succeeixi. Hem de tombar la truita. La diversitat és la riquesa del país i és la riquesa de les persones. I això només es veu treballant-hi i creient-hi, sobretot des de la direcció de la pròpia escola.
El terme escola inclusiva, des d'on on va? Quins cursos són?
Tots.
No s'acaba mai, això.
No, clar, no s'acaba mai.
També hauria d'incloure la universitat, no?
Ah, certament. Sí, certament. La universitat és complexa, però res és impossible. Comencem per una primària, comencem per una secundària, que és l'obligatòria, i després passem a la postobligatòria.
Noemi, ens parlaves de bones pràctiques. Les recolliu d'alguna manera des de la plataforma i les aneu, no sé, com publicant un llibre o per traslladar a les escoles que estiguin interessades?
Sí. Hem publicat un llibre ara fa anys, però no en sé la referència, per tant, no m'ha... Aquesta ha sigut una pregunta no preparada.
Són les millors, aquestes.
Aquestes són les millors. Hi ha un llibre recollit de bones pràctiques. De fet, durant uns quants anys, el Departament d'Ensenyament, amb una base de dades, també va recollir les bones pràctiques. En aquests moments, això ja està en desús, però sí, la nostra intenció és continuar fent pinya perquè es visualitzin. Les bones pràctiques s'han de visualitzar.
Heu estat molt actius, perquè recentment sembla ser que vau tenir ocasió de presentar la situació a la Comissió Educativa de la Generalitat. Amb èxit? Sense èxit?
L'èxit és molt discutible sempre, no?
Sense èxit.
En tot cas molt animats. Tampoc podem dir sense èxit, perquè ens van escoltar. Tampoc podem dir això, no? Però és la nostra missió. De fet, la plataforma treballa no a nivell de casos individuals, on hi ha moltíssimes associacions que pertanyen a la plataforma, sinó que treballem més a nivell polític, sent apolítics. Intentant forçar. De fet, tenim una llei, la LEC aprovada, que ja en el seu preàmbul diu que tenim un model d'escola inclusiva. Però aquesta llei no s'ha desplegat. Cal desplegar-la, i desplegar-la en aquest sentit, perquè, com sabeu, totes les lleis tenen moltíssimes interpretacions, i la LEC té moltíssimes interpretacions.
De fet, vosaltres esteu pendents d'un pla estratègic de la Generalitat, sí, que no hi arriba.
Arribarà. Veus que tenim molts ànims i esperances?
Jo ho veig, ja.
Arribarà. Aquest pla estratègic arribarà. Arribarà tard, segurament, perquè tenint en compte el nostre panorama actual en aquest país, arribarà tard. Però no importa. És a dir, nosaltres, jo crec que tota la societat civil treballa amb la il·lusió d'anar modificant, d'anar fent granets. Tot aquest granet, encara que sembli, home, però si després canviaran el govern, no importa, és un granet que ja han construït. Per tant, continuarem construint sobre aquest granet.
I dieu que els darrers anys el nombre d'estudiants amb discapacitat a l'escola ordinària ha disminuït?
Sí, encara que la nostra estimada consellera digui el contrari, ja té unes... Partint de les mateixes dades, que la cosa és curiosa, però les seves estadístiques són molt diferents a la nostra. Té la seva explicació. És a dir, si mirem les dades dels alumnes amb discapacitat en ordinària, ha disminuït i ha augmentat la matrícula d'educació especial.
Per quin motiu?
Perquè no hi ha el lideratge polític necessari per dir el nostre model és el d'escola inclusiva. Com que aquest lideratge no existeix, a simple vista sembla més barat pel sistema que un nen amb el qual li hauré de donar una ajuda complementària, home, doncs me l'estalvio i el col·loco ja en educació especial, que ja l'estic pagant aquesta ajuda. A més, hi ha situacions de famílies complexes. Si jo me'n vaig a educació especial, em paguen el transport i el dinar. Vale. Si me'n vaig a escola ordinària, no.
Sí, segons quins pares també els hi resulta més senzill.
És respectable, És respectable. Crec que aquí s'ha d'atacar és el lideratge polític, no a la família.
No, evidentment que no.
Molt bé, doncs aquest és el discurs de la Noemi Santiberi, que és secretària de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva, que entre altres entitats de la discapacitat té el suport de la Federació ECOM, correcte?
Sí, correcte. Uh-huh.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Noemi, per portar-nos a l'estudi la vostra realitat i et desitgem moltíssima sort. Bueno, amb aquesta energia
sort per
de mare,
tots,
de mestra...
Sort per tots. Sí. Moltes gràcies per ser convidats.
Vinga, una abraçada ben forta. Adéu,
gràcies.
Noemi. Bé, doncs nosaltres continuem. Ara toca, sí, home, recollir-nos una mica en els temes que cada setmana ens prepara la nostra escriptora cega Mercè Guiu. Endavant, Mercè.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
El passat 25 de novembre fou el dia dedicat a la violència de gènere i aquest any s'incideix en la violència masclista entre adolescents. Tot comença de manera subtil, una parella controlant la roba que porta l'altra, fent comentaris que coarten la llibertat de la noia, principalment. Després, el noi passa a controlar el mòbil, la tablet o l'ordinador d'ella. És el començament d'un viatge sense retorn, una relació en què una part se sotmet a l'altra. Evidentment, no és una relació saludable. La noia pensa que ell només és gelós, que se l'estima molt, que és ella qui ho fa malament. En una edat en què hom és insegur d'un mateix i té sovint l'autoestima baixa i una forta dependència emocional. Amparo Sánchez és una dona que ha passat per tot això i pel maltractament físic, que és un pas més enllà en el procés. Han pasado más de 25 años, llegó el momento de contarlo, diu l'autora de La niña y el lobo. Es tracta d'una història autobiogràfica que narra en forma de diari la seva experiència i transformació. Tot comença quan una noia de 14 anys, rebel i valenta, coneix un noi una mica més gran. Amparo Sánchez acaba el seu diari amb la frase «Empezó escribiéndote una niña y se despide una mujer». Afortunadament, ella se'n sortí, madurant en circumstàncies que no haurien d'existir mai. Les campanyes informatives són necessàries, però cal evitar la violència de gènere des de l'arrel, des de la família, i creant un codi deontològic en molts sectors, com el de la publicitat. Facua, Consumidores en Acció, va denunciar recentment un spot televisiu en què reduïa l'imatge d'una noia adolescent a un pur objecte sexual que deixava tocar a canvi d'un pastisset.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el
Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia, amb Anna Hernández.
Desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor.
Continuem amb més temes. Abans de donar pas a la següent convidada, anem amb una informació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, Montse Faus.
El president del COCARMI, Antonio Guillén, va demanar en el marc de la jornada Dones Diverses, Dones en Situació de Violència Masclista, que s'elabori un protocol d'actuació per a l'abordatge de les situacions de maltractament en persones amb trastorn mental. En la trobada, organitzada per l'Institut Català de les Dones, Guillén recordà que hi ha actualment en preparació, en col·laboració amb algunes entitats del COCARMI, un protocol pensat per fer front al maltractament en persones amb discapacitat. Així mateix, el màxim representant del COCARMI va demanar que aquests protocols es dotin de pressupost perquè es puguin implementar adequadament. Més informació a www.cocarmi.cat.
Esteu escoltant una reemissió de Catalunya sense barreres.
We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true. But I know that I will always be with you.
Bé, doncs, continuem amb més continguts en el programa d'aquest cap de setmana, del 29 i 30 de novembre. Tot seguit, l'Hernán San Pietro ens ha portat la Rosa de l'Ollo. Ella té la síndrome d'Asperger, ha escrit un llibre, publicat ara fa un mes, que està sent un èxit editorial, Mente, encuéntrame, dos meses y medio en la vida de una autista. Rosa, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda a casa teva.
Gràcies.
Que ja ho és, això, eh? Sí. Clar, tu no sembles una persona autista. Què és la síndrome d'Asperger?
La síndrome d'Asperger és un tipus d'autisme lleu. L'autisme es troba en un espectre, de l'autisme més sever, que és l'autisme de Kanner, fins a l'autisme més lleu, que és la síndrome d'Asperger. De fet, ara, actualment, la síndrome d'Asperger ja no existeix segons els manuals diagnòstics, ja que s'ha considerat que era redundant i, per tant, ara el que hi ha és autisme lleu, senzillament.
I ens podries explicar com es viu amb aquesta síndrome? Com és el teu dia a dia?
Sí, normalment no funciono a la vida quotidiana de manera que sigui conscient de la meva síndrome constantment. Evidentment és un llastre, és una cosa que t'aporta a sobre i m'afecta en tots els sentits. Però d'alguna manera ho porto inconscientment, perquè si no seria massa estressant, jo crec, ser conscient de tot el que em passa constantment relacionat amb la síndrome d'Asperger. A més, podria trobar-me amb errors, no?, d'interpretació del que em succeeix a la vida quotidiana. Podria pensar que alguna cosa està relacionada amb la síndrome i, de fet, no estar-ho. Però com que la síndrome es troba a la ment i la ment és global, està interrelacionada, cada part està interrelacionada amb una altra, no?, doncs és molt difícil destriar quina cosa està relacionada amb la síndrome i quina no.
Però tu què et passa, Rosa?
Ah, sí.
Sembla que no li passi res.
Oi que sí?
Escoltant-la diries, no, què passa?
Sí, principalment tinc problemes d'interacció social. Això vol dir que em costa fer amics, em costa mantenir una conversa normal que no estigui relacionada amb un tema que m'interessi o que interessi a l'altre. Normalment m'agrada complaure. I també em costa molt establir relacions de quotidianitat amb altres persones, per exemple, demanar un tiquet de metro a la persona que els ven o el que sigui. Em costa molt perquè em genera molt d'estrès, ja que no sóc capaç d'interpretar expressions facials, per exemple, i això em fa tenir por d'allò que interpreto com a desconegut.
I quan te n'adones que hi ha alguna cosa que no rutlla?
Des de la meva infància vaig tenir molta ansietat. El que passa és que no ho expressava i, per tant, els meus pares no ho sabien, i tampoc els professors, els mestres. Sí que van veure alguns trets definitoris de la síndrome d'Asperger, però mai van relacionar els meus símptomes amb l'autisme. Perquè, de fet, tot i que sóc jove, no? Als anys 80, principis dels 90, encara no se sabia gaire sobre la síndrome d'Asperger, no estava gaire popularitzat el terme, i de fet actualment encara tampoc, no? Però l'autisme sí que ja pren una mica de protagonisme. Després, bueno, vaig començar a desenvolupar-me normalment, acadèmicament anava molt bé i això feia que...
Treies bones notes.
Sí, treia bones notes i això feia que la síndrome quedés una mica emmascarada fins que vaig arribar a l'edat adulta i llavors vaig tenir una sèrie de problemes d'ansietat molt grans i em van diagnosticar la síndrome d'Asperger als 24 anys.
L'Anna, a la presentació, ens ha dit que has publicat un llibre, Mente, encuéntrame, dos meses y medio en la vida d'un autista. De què parles al teu llibre?
Al meu llibre parlo d'una exploració personal. És un viatge interior en què exploro emocions, exploro pensaments i també exploro reflexions sobre la vida.
I per què l'has escrit?
L'he escrit perquè em sentia amb la necessitat d'organitzar els meus pensaments. Em trobava en una etapa en la meva vida en què no era capaç d'entendre què passava per la meva ment. No era capaç de comprendre uns pensaments que jo interpretava com a fets una mica un embolic, no? Sense ser lineals. I per fer-los lineals vaig acudir a l'escriptura, perquè l'escriptura és més lenta que allò expressat oralment o que allò pensat. I em va permetre organitzar-me. Si hi havia algun moment en què no entenia què estava fluint per les meves mans mentre teclejava, el que feia era aturar-me, llegir i seguir escrivint, no? I això em va permetre fer un treball interior molt important.
Però què has fet públic? Que qualsevol pot llegir.
Sí, bueno, sí. Parlo de les meves experiències dins de... relacionades amb la síndrome d'Asperger, però sobretot relacionades amb la salut mental en general. Perquè m'han diagnosticat de moltes coses fins a arribar al diagnòstic que sembla correcte i faig una exploració dels meus dies a la unitat d'aguts de l'Hospital de Mataró. També faig una exploració dels dies a l'Hospital de Dia, que de fet van acabar sent 8 mesos. I sí, déu-n'hi-do.
Sí, sí. Sí.
I també parlo dels meus companys, etc.
I aquests objectius que tenies quan et vas decidir a escriure, no?, de ralentir els pensaments, de poder plasmar i poder escriure i posar ordre en aquest caos, ho has aconseguit?
Crec que sí. El que passa és que, clar, vaig escriure durant un temps concret. Estrictament van ser 2 mesos i mig. I llavors... És cert que hi ha un cert ordre en aquests 2 mesos i mig, però abans i després sembla que les coses s'estan una mica descontrolant, no? Tant en la meva memòria respecte a allò anterior com en allò futur que veig que hauré d'ordenar probablement, em donarà per un altre llibre.
I com t'has sentit amb l'experiència?
Molt bé, la veritat és que ha sigut una experiència extraordinàriament positiva. He conegut a molta gent encantadora. He pogut ajudar altres persones, cosa que al principi no em plantejava, però sí que em vaig plantejar quan vaig pensar en publicar el llibre. I també, bueno, he madurat, jo crec, com a persona.
I, bueno, jo et conec, no? I ets una persona meravellosa, però potser les persones que s'estan oint ara mateix no ho saben pas. Més enllà d'escriure el teu llibre, quines altres coses fas a la teva vida?
Soc sòcia i activista d'Activament i també ara soc activista d'Obertament després d'haver fet la formació. També soc biotecnòloga, tot i que no exerceixo com a tal. Toco el violí, vaig fer fins a grau professional al Conservatori de Granollers i bé, m'agrada molt estar amb la gent que m'envolta, la gent que m'estima.
Doncs avui estem compartint la tarda amb la Rosa de l'Hoyo, té la síndrome d'Asperger, ha escrit un llibre publicat ara fa un mes que està sent tot un èxit editorial, és cert això?
Sí, està anant bastant bé, la presentació va ser molt, molt bona i va venir moltíssima gent, em vaig sentir molt recolzada i bueno, tot va ser genial. De moment van imprimir uns quants i n'han tornat a imprimir.
I com es viu emocionalment tot això? Perquè... m'imagino que, home, t'ha de remoure sí. coses per dins, no?
Sí, sí. Al principi no m'ho acabava de creure, que estava compartint la meva història molt íntima amb moltíssima gent que ni tan sols coneixia. Però després he arribat a la conclusió que per mi, en el meu cas, és molt important, és molt bo, perquè abans em sentia com si estigués ocultant una part essencial de mi mateixa. I ara amb el llibre sento que per fi estic fent el que fan la resta d'éssers humans, que és presentar-se a ells mateixos tal com són.
Doncs per conèixer la història de la Rosa de l'Hoyo, recomanem llegir el seu llibre Mente, Encuéntrame, 2 meses y medio en la vida d'un autista. És el present, però m'imagino que tu tens plans de futur, somnis, pors...
Sí, sí. De fet, tinc plans d'escriure bastant més perquè, clar, ha sigut una experiència tan extraordinària que vull repetir-la, no? Tantes vegades com sigui possible. També tinc pors, és cert. Tinc por a perdre el control, tinc por a empitjorar. Vaig passar per una etapa depressiva, em vaig passar per una etapa hipocondríaca i tinc por a recaure. Tot i això, prenc la medicació i en principi tot va bé.
I, bueno, socialment, en termes de salut mental, hi ha molta discriminació. A tu t'ha passat això també amb el síndrome d'Asperger?
Jo he sigut discriminada tant passiva com activament a l'escola primària i a l'educació secundària obligatòria. El que passa és que no sabien que tenia la síndrome d'Asperger perquè ni tan sols jo ho sabia. El que sí sabien és que era diferent i no sabien com, però n'eren conscients. Hi havia gent que aquesta diferència suposo que li feia por, li feia respecte.
Quina diferència? Eres tímida?
Era molt tímida. No em sabia relacionar bé amb la gent en el sentit que no seguia les modes, per exemple. No m'agradava conversar de temes superficials, entre cometes, perquè, clar, no, mai se sap com definir un tema, si és superficial o no, però no m'agradava parlar de roba, ni de nois, ni de res de tot això. I això m'allunyava molt dels altres. Els altres veien que no podien contactar amb mi, i alguns els era igual, d'altres intentaven contactar amb mi, d'altres mostraven agressivitat.
La majoria, imagino.
A l'escola primària vaig aconseguir fer un petit grup de gent marginada, érem tots marginats per motius diferents, i érem 4 o 5 i ens ho vam passar molt bé tots junts a l'escola primària, fantàsticament.
Los 5, les aventures de los 5, no?
Les aventures de los 5, sí, sí, cadascú diferent i era fantàstic. Però després a l'escola secundària les coses es van complicar, les interrelacions són més complexes, I hi va haver una noia que, bueno, em va agafar molta, molta mania, jo crec que fins i tot em va arribar a odiar, i va agafar totes les noies de la classe i les va liar amb ella, no? I llavors eren totes les noies contra mi, els nois no feien res. Els nois anaven per la seva banda, tranquil·lament, i em deixaven patir.
És curiós, com a secundària o quan estàs els nanos... Sí. És difícil la convivència, no? Jo que tinc un fill que està a l'institut i m'expliquen aquest problema teu, sí. Té molta gent.
Sí, sí.
Gent que a vegades acaba deixant l'institut o deixant l'escola perquè no hi ha manera que els seus companys es comportin de forma
sí.
digna.
Sí, a més hi ha molts mestres que no s'impliquen en aquest tema.
I us deixen, no?
Sí.
No intervenen, diguéssim.
No intervenen.
Us deixen resoldre, que de vegades va bé, però unes altres...
Clar, com que no és, en principi, la seva funció essencial, que és ensenyar coses acadèmiques, doncs no fan res.
Uh-huh. Actualment, no, has dit que estaves fent activisme per lluitar contra la discriminació per motius de salut mental, no? Que havies implicat en la campanya obertament i que eres activista dins de membre d'Activament.
Sí.
Les teves expectatives per l'activisme s'acompleixen? Per què ho estàs fent?
Sí, s'acompleixen més del que jo esperava. Trobo que em sento molt plena i em sento molt, molt més realitzada del que em sentia abans d'haver començat amb l'activisme. Sí.
Però, Rosa, com és la cosa? La síndrome d'Asperger és una malaltia mental?
No, és una síndrome, no es considera malaltia, l'autisme tampoc.
Llavors, per què ets activista de la salut mental, per curiositat, eh?
Perquè, bé, l'autisme es troba a la ment, no? I és una disfunció, d'alguna manera. Es pot veure com una diferència, com una disfunció, depèn de la persona, no? I clar que afecta en molts temes de discriminatoris relacionats amb la discriminació. Es discrimina molt les persones diferents. I si són diferents per una cosa que es troba a la ment, té sentit ser activista en salut mental per evitar-ho.
Sí, però resulta, a mi personalment, resulta curiós que no siguis un activista del món de l'autisme, per exemple.
Sí, bé, és que em vaig trobar amb la gent d'Activament i em van caure també. Que...
Ja t'han seduït, no? Sí. Aquí ja estàs com a casa teva. Ara sí que ho entenc. No, que hi ha aquest líder, Hernán, que tens molt a veure amb tot això, eh?
No, bueno, sí, però a més he tingut altres diagnòstics durant molt de temps. Tinc trets d'altres diagnòstics encara i bé, em sento com a casa, sí.
Se sap l'origen d'això, on està, com a...
De l'autisme,
què passa exactament?
No se sap encara. Es considera que hi ha un component genètic important i es pensa que no hi ha cap component ambiental en principi, però no se sap.
Rosa de l'Ollo, ha estat un plaer escoltar-te el programa, que
gràcies.
També espero sigui casa teva i t'hi trobes tan bé com Activament.
I tant.
Sí?
Moltes gràcies.
Vinga, doncs nosaltres continuem, companys, companya. The city is my jungle jam. Look at this big great world that we're living in. There's lots of fun to be had on these streets. We can take a ride. Just you and me, it's a jungle jam. It's a jungle jam. Trolley cars and buses too. All the big kids going to school. I'ma get a treat from the ice cream man. Catch me if you can. It's a jungle jam. The city's nitty gritty, but it's so much fun. We can take a ride. Go tell everyone. It's a jungle jam. It's a jungle jam. Sha la 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 la. These streets have got a rhythm, it's a funky beat. The more I find inside the city, the more I find in me. It's a jungle jam. It's a jungle jam. Movie theaters and museums. Fishing in the pond. ABCs, 1, 2, 3. Bring your friends along. Flying kites, way up high. Into the blue sky. We can take a ride. Just you and I. It's a jungle gym. It's a jungle gym. Sha-la-la-la-la. La-la-la-la-la. La-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. City's nitty gritty, but it's so much fun. We can take a ride. Go tell everyone. It's a jungle gym. It's a jungle gym. The city is my jungle gym. Look at this big great world that we're living in. There's lots of fun to be had on these streets. We can take a ride. Just you and me, it's a jungle jam. It's a jungle jam. Trolley cars and buses too. All the big kids going to school. I'ma get a treat from the ice cream man. Catch me if you can. It's a jungle jam.
This city's nitty gritty, but it's so much fun. We can take a ride, go tell everyone. It's a jungle gym, it's a jungle gym. Sha la 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 la. Sha la 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 la. These streets have got a rhythm, it's a funky beat. The more I find inside of sin, the more I find in me. It's a jungle gym, it's a jungle gym.
Escolteu Catalunya Sense Barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Esteu escoltant una reemissió de Catalunya Sense Barreres.
Bé, doncs, encetem la part final de Catalunya Sense Barreres. En aquests moments es calcula que entre el 25 i el 30% dels nens i nenes catalans estan en una situació de risc de pobresa. Aquest curs, unes 75.000 famílies han necessitat beques menjador pels seus fills, de les quals, a més de 10.000, se'ls ha hagut de pagar el servei íntegre. Aquesta és una realitat que coneix prou bé la Clara Vidal, responsable de l'Aliança Humanitària per a l'Alimentació Infantil de Creu Roja a Catalunya, la convidada que ens porta en Siscu Bages. Clara, què tal?
Hola.
Benvinguda. Encantada. Al programa. Déu-n'hi-do les dades.
Déu-n'hi-do, sí.
Però tu no perds el somriure.
Bueno, ara mateix anava a dir, doncs no és per riure, justament, però...
L'esperança, bueno. Aquest somriure càlid que tens, d'esperança, de pensar que tot això es pot canviar.
Sí, i tant, per això estem aquí, vaja.
Les dades van anar empitjorant en els darrers anys, no?, des que va començar la crisi, suposo, sí. I per això el 2013, si no m'equivoco, el desembre, es va crear aquesta aliança...
No, l'Aliança Humanitària concretament neix al maig d'enguany d'aquest any 2014, però l'Aliança Humanitària és, diguéssim, un paraigües que ve ja de temps, no?, d'una sèrie de situacions que ens hem anat trobant a la Creu Roja. El 2008, ja quan va néixer la situació de crisi, i ja s'han començat a parlar, i nosaltres ja ens anàvem trobant diferents usuaris i usuàries que ens venien a la Creu Roja a demanar ajuda, i ja vam activar diferents accions per poder atendre totes aquestes persones. I, bueno, això, vam posar en marxa la plataforma humanitària, que és un magatzem logístic on nosaltres treballem tot el que són els kits, entreguem a les famílies uns kits d'alimentació, que amb aquests anys s'han anat modificant i adaptant-se també a les necessitats dels nostres usuaris i usuàries. I hem anat fent diferents accions, no? Hem anat activant aquests projectes de beques, vam començar també amb un projecte pilot als instituts, diferents accions que una mica ens han demanat, diguéssim, els nostres usuaris i usuàries. I ja aquest any 2014 vam veure aquesta necessitat de recollir totes aquestes accions relacionades amb la crisi i la infància, no?, que també atenem a les seves famílies, no?, es recollissin amb una campanya concreta, que és aquesta que hem engegat tot just ara fa uns mesos, que és l'Aliança Humanitària per l'Alimentació Infantil.
Aliança amb què? Amb qui?
Aliança de tothom. És una mica també una de les frases que ens agrada utilitzar, no? El que demanem no només és una campanya per recollir fons i demanar ajuda, sinó que és una campanya de sensibilització i de conscienciació a tothom, a tota la ciutadania, a tots els col·lectius, empreses, tercer sector, administració pública, de la situació que realment estan vivint les famílies que nosaltres atenem i quina és la situació realment de la societat, no? Per això diem que és una aliança de tothom, perquè volem que tothom s'impliqui, tothom ens pugui ajudar, no només econòmicament, no?, sinó que de totes les maneres que puguin ajudar aquestes famílies a sortir-se'n i a tirar endavant.
Jo li vull fer una pregunta que no és ni de la campanya ni de la Creu Roja, sinó personal. Escolto, no?, la tasca que estan fent i jo, clar, em pregunto a mi mateix, no?, com es fa per gestionar emocionalment una tasca que a mi se'm faria bastant dura, no?, que és lidiar amb la fam i el patiment infantil aquí, en un context proper, no?, en en altres llocs del món, aquí mateix.
Sí, fins fa poc, no? Una mica la... O sigui, tot això se'ns feia una mica llunyà, no? Els ciutadans d'aquí de Catalunya, perquè eren situacions que veiem, no?, més de fora, però ara realment la situació sí que n'hi havia, no?, però no ho veiem potser tant, no eren tantes, no? Llavors, nosaltres com a Creu Roja sí que tenim la sort i l'avantatge que tenim un bon desplegament per tot el territori català i tenim assemblees locals on aquesta tasca precisament es pot fer molt personalitzada, no? Vull dir, cada localitat i cada oficina pot atendre molt, molt bé i molt personalitzadament els usuaris i usuàries que els hi venen, no? Llavors, també el que volia comentar és que aquesta campanya no només és una campanya de recollida, d'alimentació, sinó que o sigui, el que vull fer entendre és que també s'engloba en tot un tractament integral d'aquests infants i d'aquestes famílies, no? Llavors, a través d'aquesta campanya el que fem és això, no? Integrar i tancar el cercle una mica de les ajudes que poden arribar a rebre aquesta família. Llavors tenim tècnics i tècniques que fan aquesta funció molt bé, no? I s'enfronten cada dia amb les situacions que viuen aquestes famílies.
Es calcula que, amb aquestes xifres que dèiem abans, no?, que unes 75.000 famílies catalanes han tingut necessitat de beques menjador, que els paguin una part de la beca, no?, però que n'hi ha 10.000 que o els hi paguen tot o no poden, no? I en canvi els polítics, quan els hi diuen que passa això, sembla que diguin que no, que és mentida, que s'enfaden, no? Però és una realitat que existeix, no?
Bueno, és que és una realitat que existeix i la veritat és que les xifres són per realment
posar-hi
atenció, però sí, però realment nosaltres, jo el que dic no és que encara que només hi hagués un infant que estigués patint aquesta situació, ja hi hauríem de posar remei i ja ens hauríem de posar en marxa, no? Llavors, també, bueno, a nivell polític... cadascú també, bueno, és el que han de fer, no? Però nosaltres com a entitat humanitària vull dir que no podem amagar aquesta situació perquè és realment el que ens està arribant cada dia a les nostres oficines i el que estem veient, no? Llavors nosaltres hem de posar-hi remei i ens hem de posar en marxa perquè no ens podem tapar els ulls i aquesta és la realitat que ens trobem.
Aquesta pobresa infantil, els nens i nenes als quals ajuda aquesta aliança de la que parles, viuen sobretot en algunes poblacions o estan repartits per tot Catalunya?
Bueno, nosaltres, la campanya és a tot Catalunya. Sí que és evident que hi ha algunes zones que tenen una quantitat de famílies més elevades i no només parlem de quantitat de famílies que tenen aquesta necessitat, sinó que també de, diguéssim, són famílies que han cronificat la seva situació, no?, que ja no cobren ni la PIRMI ni l'atur, no tenen cap ingrés, llavors això es cronifica en el temps, no? I aquestes famílies, diguéssim, és on hem de posar l'enfoc perquè d'aquí en un futur la situació els haurà empitjorat, no? Llavors aquestes zones que comentem que són, diguéssim, que hem de tractar d'una forma especial, no?, és on trobem aquestes situacions, sobretot.
El que sí que fan les administracions és de tant en quant doncs, donen ajuts, donen diners per a aquestes campanyes, no? Però potser caldria reclamar-los que anessin més al fons del problema, no?
Sí, bueno, jo ja com he dit al principi, no? Això és una campanya que es diu Aliança de tothom, no? Llavors el que busquem és l'aliança de tothom, tothom hi ha de posar el seu gra de sorra i ens han d'ajudar i han de fer front en aquesta situació, que en el fons
com se'n
és la
va
seva
més
funció.
Enllà d'una campanya puntual de recaptació d'aliments?
Més enllà d'una campanya...
Sí.
És que això no és una campanya puntual.
No, però dic, perquè s'impliqui l'administració més a fons, com diu el Cisco, com seria això?
Bueno, això se'ls ha de posar sobre la taula i han de veure... Nosaltres ja hem explicat quina és la situació i ells han de poder assumir aquesta responsabilitat.
L'altre dia estava en una compareixença parlamentària que hi havia l'Enric Molís, que és el coordinador, amb un treball sobre la pobresa energètica, ja, no? I veies que ell explicava els problemes i tenia una certa sensació de dir, bueno, se l'escolten, però no sé si tenen... Que no sé si tenien fins i tot la capacitat de buscar solucions. Que no sé si el problema va més enllà del Parlament de Catalunya o del Parlament espanyol, sinó
clar,
que és un problema més de fons, més d'europeu...
Estructural,
més
de sistema.
És un problema estructural. El sistema té moltes grietes i s'ha d'integrar, realment.
Clara, jo voldria reprendre el que has dit al principi. Ens has parlat, doncs, de que prepareu kits per nens, perquè, clar, jo sóc mare i tinc ja filles grans, però no és el mateix tenir un nadó que tenir un nen de 8 anys.
Exacte. Concretament, això és el que comentava, no? Una mica la situació ens ha fet anar adaptant i hem creat diferents kits en funció d'aquesta situació, no? Llavors tenim kits específicament de nadons, on no només hi ha alimentació per nadons, n'hi ha la llet i diferents aliments que les nostres nutricionistes que treballen amb nosaltres organitzen aquests kits i decideixen quins aliments poden anar millor en funció de l'edat i del seu moment de desenvolupament, no? Llavors hi ha els de nadons, el de 3 a 8, si no m'equivoco, bueno, diferents kits dividits per les seves edats.
Així garantim, sí, doncs, que el nen té un desenvolupament correcte.
Sí.
Com podem col·laborar-hi amb vosaltres? Perquè això, bueno, és permanent, aquesta... esteu, sí, aliançats permanentment,
aliançats. Sí, sí. Bueno, aquesta campanya té diferents maneres de col·laborar. Una seria la part econòmica, que ens ajuda a nosaltres a poder finançar aquests diferents projectes que estem desenvolupant. Llavors seria ficant-se a la pàgina web, que es diu ellsnopodenesperar.org, on allà directament pots fer un donatiu, i on t'informa també de totes les accions que estem fent, de, bueno, com està anant la campanya, quants diners recaptats tenim i de més. Després també es pot fer a través del nostre telèfon de trucades, que és el 902-22-22-92, i també es pot fer fent un ingrés en un número de compte, o fins i tot fent un donatiu en efectiu a totes les nostres oficines locals que tenim repartides pel territori. I després sí que també demanem, no, aquesta col·laboració més de voluntariat, no, que ens fa realment una tasca molt, molt bona i estarem eternament agraïts d'aquesta tasca que fan el voluntariat, no? I després, a part d'això, també es podria col·laborar fent difusió d'aquesta campanya a través de les xarxes socials, el boca a boca, no? Donant a conèixer que s'està fent aquesta campanya i de realment quina és la situació i de la falta que ens fa, no?
Ells no poden esperar .org,
sí,
un dels punts de trobada,
sí,
permanent per col·laborar amb vosaltres. Déu-n'hi-do, no? Sembla mentida que a casa nostra hi hagi infants que no poden menjar.
Aquests dies hi ha això de el gran recapte.
El gran recapte.
No? Però, clar, és una cosa puntual, no? Que,
sí,
que
bueno, és que és això, que tot ajuda, és el que nosaltres, no, estem una mica... que ens trobàvem això, no? Que anàvem fent coses puntuals, campanyes, accions, volers, no? I per això hem fet aquesta campanya, no? Per unificar-ho tot, i al final veus realment la suma de totes aquestes accions que són realment superpositives.
A la resta de l'Estat hi ha alguna aliança semblant? Germana vostra, de Creu Roja?
A la resta de l'Estat sí que s'està fent una campanya de pobresa, on s'estan activant també tots els casos i s'estan fent diferents campanyes, però concretament aquesta campanya, tal i com està definida, només l'estem fent aquí a Catalunya.
Doncs Clara Vidal, responsable de l'Aliança Humanitària per a l'Alimentació Infantil de Creu Roja Catalunya, moltíssimes gràcies per haver estat avui
a
amb vosaltres. Ells no poden esperar .org és un punt de trobada per aliançar-nos amb vosaltres.
Sí,
sí?
Concretament sí.
Molt bé, doncs gràcies, Clara. I a vosaltres, companys, ja s'ha passat el programa. Què tal? Heu estat a la taula?
Molt bé.
Sí?
Sempre te'n vas a aquest programa amb deures, no?
Pocs,
Poc. Hem de treballar per una escola inclusiva,
Poc parladors, per això.
Era un luxe escoltar les convidades d'avui.
És que el que ens han explicat ha estat molt interessant.
No teniu curiositat?
Sí. Quan parlen ells et quedes amb la boca oberta.
Sí. Sí, però hem de fer preguntes, eh?
Ja, bueno, però el que hem de fer, jo, que és l'escola inclusiva que deia la primera convidada, jo, comprar el llibre de la Rosa i animar-se a conèixer això del síndrome d'Asperger, no?
I aliançar-nos amb la Creu Roja, per combatre la pobresa infantil. Doncs Montse Faus, Hernán San Pietro i Sisco Valles, moltíssimes gràcies per fer del programa, vaja, continguts de bandera. Una abraçada ben forta, eh? Vinga, us espero a les vostres respectives seccions, sí?
Sí.
Estarem.
Molt bé. I nosaltres, amics i amigues oients, tornem el proper cap de setmana. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Heu escoltat una reemissió de Catalunya sense barreres. diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
L'atenció a la infància, salut.
Facilitar una atenció sanitària que tingui presència continuada i estigui integrada en els centres educatius i formatius que assisteixin infants amb discapacitat.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya.